Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Amb ganes avui de parlar de l'escola, del calendari escolar, de quantes hores passen els nens a classe, de si han de fer classe al matí o han de fer classe a la tarda, de com el departament ha decidit aprovar aquests canvis i tirar-los endavant. Per cert, també notícia d'aquest matí que ha avançat el conseller Argimon a TV3, les quarantenes a les escoles acabaran la setmana del 21 de febrer. Les quarantenes a les escoles acabaran el 21 de febrer. Estem parlant, evidentment, dels nens que no estiguin malalts. Si algun nen es contagia de Covid, doncs haurà d'estar a casa, però les quarantenes per a la resta de companys deixaran d'estar en vigor a partir del dia 21 de febrer, segons ha explicat a TV3 el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Ahir el president de la Generalitat, Pere Aragonès, acompanyat del conseller d'Educació, van comparèixer per explicar, per sorpresa, canvis de fons, canvis importants en el calendari escolar, tal i com sempre l'havíem entès i viscut aquí a Catalunya. Us ho hem anat explicant les últimes hores a Ràdio Estel. A infantil i a primària, l'escola l'any vinent arrencarà el dia 5 de setembre, a secundària a partir del dia 7 de setembre, i a més durant tot el mes de setembre les classes es faran en jornada intensiva, és a dir, des de les 9 del matí i fins la 1 del migdia. La notícia ha agafat per sorpresa i amb el peu girat a tota la comunitat educativa. Els professors se'n posen... Se'n fan creus i es posen les mans al cap. No entenen que aquest canvi s'hagi fet d'aquesta manera. Les famílies tampoc ho acaben d'entendre i retreuen al govern que no hagi passat cap d'aquestes propostes abans pel Consell Escolar de Catalunya, per exemple, per poder-se debatre. De tot plegat, avui en parlarem i ho farem abastament aquí al matí a Ràdio Estel. Una de les primeres persones a qui volíem escoltar avui és a un pedagog per donar-li d'entrada aquest punt de vista que segurament és el que un cop hagi passat tot aquest primer debat és el que quedarà més de fons i el que ens hauria d'ocupar, que és si tot el que estem fent té algun sentit des d'un punt de vista pedagògic que pugui acabar ajudant els nostres nens, nenes i joves que van a l'escola i que van als instituts. És veritat que ahir el president defensava que la mesura d'entrada afavorirà la conciliació entre el temps familiar i el temps d'oci, potser també ajuda que els nens aprenguin millor. Són qüestions que volem traslladar a l'Antoni Zavala, que és pedagog, a més ha estat assessor del departament durant molt de temps, en diversos moments. Professor Zavala, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, Pol.
A veure, si li demano una primera lectura d'aquest canvi en el calendari lectiu anunciat ahir... Que els nens comencin l'escola abans, en lloc de fer-ho al voltant del 12 de setembre, per entendre'ns, que ho facin el dia 5, i que en lloc d'arrencar fent classe durant tota la jornada com és convencional, ho facin en jornada intensiva. La primera lectura que vostè em faria és positiva o negativa?
Jo diria que les dues que es dient, cada una d'elles té una valoració diferent. Una cosa és que s'avanci i s'escurci que serien les vacances pels alumnes. Jo crec que en aquest cas és necessari que hi hagi una redistribució de les vacances i, per tant, aquesta concentració en uns mesos jo crec que no és convenient. Però això és una cosa. La segona seria el de la jornada intensiva i aquesta jo diria que és una altra. La meva opinió seria contrària. Crec que els nens... han d'estar amb tota... L'educació és lenta, necessita processos reposats, on no estiguin marcats per l'estrès, per les correcuites, i és necessari tenir una... que es pugui esmorzar bé, que es pugui dinar bé, i que es pugui treballar a les aules amb tranquil·litat. I el fet d'estar-hi d'una manera així, d'una jornada intensiva, no ajuda.
Hi ha algunes veus que havien dit en alguna ocasió que els nens aprenen millor al matí.
Sí. Depèn de què entenguem per aprendre, eh? Si els nens necessiten tenir una activitat mental, cognitiva, amb moments d'intensitat i moments de relaxament, amb moments de moviment físic, amb unes alteracions que no es passen per fer una hora seguida d'escoltar d'intensitat lectiva i després una altra hora i un descans només de mitja hora, sinó que la pròpia marxa de qualsevol unitat, de qualsevol aula, ha de ser amb moviments de molt variats. I això és el que ens diu un coneixement científic també de com les persones aprenem més, evidentment, al matí. Bueno, això és relatiu. A més, els estudis diuen que els matins sí, però si estem parlant d'adolescents, no. Els adolescents ens dirien que haurien de començar a posar-se a estudiar a les 10 i mitja o a les 10 del matí.
Sí, als instituts, diguem-ne, aquelles hores que van de les 8 a les 10, perquè més normalment a molts instituts, a
Exacte.
la que arriben a secundària ja no hi van ni a les 9, els fan anar a les 8, diguem-ne, no? I de 8 a 10 als caps, diguem-ne, els costa d'aguantar-se drets, per entendre'ns, eh, classe?
Sí, l'activitat mental a aquestes edats comença una mica més tard. Però bé, hem de tenir en compte que el que estàs dient és una moguda que reporta anys i anys que estem amb uns mateixos models, unes mateixes costums i els canvis són costosos.
Li ha sorprès la reacció de la comunitat educativa a un canvi d'aquesta envergadura, anunciat d'aquesta manera i que no hagi passat pel Consell Escolar abans, per exemple?
Per mi el que és incomprensible són les maneres. A veure, l'educació passa per mans de l'acció que fa el mestre davant dels seus alumnes. Qualsevol canvi en la gestió de les persones sabem que passa per, si hi ha d'haver-hi un canvi, per la seducció i l'acompanyament. I no pot ser que de cop i volta, a cop de decret o a cop de reglament, es vagin canviant coses sense la maduració corresponent i els ajuts corresponents. Jo estem precipitant moltes decisions. Jo crec que és prou important l'anàlisi i la necessitat d'establir un procés i uns horaris i un calendari assenyat a la realitat pedagògica, però també a la realitat social, que faci que les mesures que s'hagin de prendre, que s'han de fer, es facin amb totes les mesures, tots els mitjans, amb tots els recursos necessaris.
Clar, jo ahir quan veiem aquest anunci, no? Clar, el primer que fas és anar a buscar el calendari, no? I mirar a veure què passa, perquè quan et diuen arrencaran el dia 5, penses a veure quin dia és, perquè ja ens ha passat més d'una vegada que com que la tradició era arrencar el dia 12, diguem-ne, a vegades els nens havien arribat a començar el curs en dijous o en divendres, no? I anaven a escola un dia i tornaven a fer el cap de setmana. Llavors aquí mires, veus que el dia 5 és un dilluns, però és clar, els professors comencen a treballar el dia 1. El dia 1 és un dijous. Un curs pot arrencar un dilluns quan en realitat els professors... Perquè un pot dir de l'1 al 5 els professors poden preparar el curs. Bé, de l'1 al 5 en realitat vol dir que els professors treballen l'1 i el 2 i ja està. Perquè el 3 i el 4 és cap de setmana i el dia 5 a les 9 del matí tindran asseguts els alumnes a classe. Un curs es pot preparar en 2 dies?
No. No, sobretot si resulta que hi han hagut noves incorporacions. No. Per tant, és allò que dèiem que estem intentant donar resposta immediata a un factor determinat, que pot ser el de la conciliació, que em sembla que s'ha de contemplar de totes totes, però sense modificar els altres factors que intervenen a l'hora de prendre aquesta decisió. I, evidentment, en 2 dies no es pot resoldre. I això que ho diguin ara, hem de tenir en compte que sí, es diu que sabrem quin serà l'equip de mestres que hi haurà a finals de juny, però també el mes de juliol sabem que és un operatiu per moltes coses. Per tant, és ja de vacances i, per tant, difícilment pot preparar-se en 2 dies.
Em sorprèn la seva resposta perquè ahir el conseller era molt contundent assegurant que els mestres podrien preparar el curs molt millor d'aquesta manera, estant amb els nens al matí i aprofitant a la tarda sobre la marxa per preparar-lo el curs.
A veure, amb voluntarisme es pot resoldre tot. Aquí hem passat la pandèmia i a la societat hem tingut sort del voluntarisme de la majoria de tots els que han hagut d'atendre els nens i també els malalts. Evidentment que es pot fer, es poden preparar, es poden trobar, però és un pedaç. però també ja tenim molts pedaços en el sistema educatiu català. I si, a més, tenint en compte que tenim unes limitacions, les limitacions pressupostàries també, això condicionen, és quan s'ha de treballar molt bé el convèncer uns i els altres, intentar buscar entre tots la solució possible, i pot ser sí, que si els professors diguessin, pues sí, és veritat, el que ens esteu dient és una oportunitat per nosaltres per treballar a la tarda. La qual cosa estem dient una altra... Per tant, estem dient que el fet de treballar pel matí, els nens, i de només tenir-los al matí, serà una... Quin argument és? Per donar temps als mestres perquè a la tarda es puguin preparar-ho? Bé, al final, estem intentant moure algunes peces sense fer que el tauler sigui més ampli. Evidentment, sense processos de participació i d'intents de cerca de mesures que siguin compartides per tots, doncs ens sortirem.
Aquest nou model creu que està abocat al fracàs? És a dir, un model, diguem-ne, que neix amb els mestres posant-se les mans al cap i els pares no entenent res, quin futur pot tenir?
No ho sé, perquè això, insisteixo, que al final el professorat pres mesures pel voluntarisme quan no s'haurien d'haver acceptat. I per altra compte, jo entenc que al final... No sé pas jo que si es fan marxa enrere, no sé, potser seria una opció, jo crec que és el de fer marxa enrere, però és difícil sempre que des del món dels polítics es faci una marxa enrere d'una manera tan manifesta.
Una darrera pregunta, seria... senyor. Digui.
Sí, digui. No, per mi seria possible sempre amb una alternativa concreta de dir, senyors, ens hem precipitat, juntem-nos, parlem amb el Consell Escolar, fem un pla de debat profund, ben contestat, i llavors trobarem la solució i segurament no serà pel curs que ve.
Una darrera pregunta que li volia fer, perquè aquest no és l'únic canvi que hi ha pel curs vinent. També la setmana passada en vam conèixer alguns i va tornar a aparèixer aquest fet, diguem-ne, ja fa d'un temps ençà, diguem-ne, aquesta tendència a intentar que els nens no suspenguin, no? I que en les notes no els hi aparegui aquest... suspès, aquell necessita millorar, ara finalment el tornarem a canviar i el canvi, si no recordo malament, diguem-ne, deriva cap a aquest en procés d'assoliment, diguem-ne. Té sentit continuar, diguem-ne, amb aquest eufemisme? És a dir, pedagògicament, de què serveix que amb un nen la nota més baixa que pugui rebre, diguem-ne, sigui en procés d'assoliment?
A veure... I això implica un canvi en la visió que hem de tenir en relació al paper de l'escola. El paper de l'escola sí és el paper d'ajudar, i els nanos creixeran a partir de que se'ls ajudi. Sabem que l'autoestima és bàsica per tenir aquest creixement. La qual cosa vol dir que quan a un alumne li diem, li podem dir, ho fas malament i ets un desastre, o li podem dir, noi, esforça't més, Déu-n'hi-do el que estàs fent, som-hi endavant... l'hem de motivar, engrescar, que seguir treballant. El model heretat és el de saps o no saps, ets bo o ets dolent. I, evidentment, el qui històricament se li va dir que ets dolent, difícilment se n'en sortirà. A més, tenim una escola que es diu inclusiva, que accepta que no tothom té les mateixes competències, ni habilitats ni capacitats, no tothom té el mateix context sociocultural en el qual es pot enriquir, a més del que s'està fent a l'escola. La qual cosa vol dir que cal atendre cada un segons les seves possibilitats. I el que hem de fer és encoratjar. Per tant, és un eufemisme, si s'entén només com un eufemisme, i quan diem no es llegeix el que està dient, que està en procés, que està avançant, mirem-ho des d'una mesura positiva, però estem dient no, això és un suspens, evidentment estem estigmatitzant aquest alumne i, per tant, estem promovent el que entengui que l'escola és un lloc on ell sempre serà un perdedor.
El problema és que aquest nen, quan arribi, aquest nen o nena, quan sigui un jove i arribi a la selectivitat, no li diran en procés d'assoliment, li diran...
Evidentment.
Tens aquesta nota, sí o no, diguem-ne.
És que una cosa és l'acreditació dels aprenentatges adquirits quan s'ha acabat una etapa, i una altra cosa és el que li haig d'estar dient a l'alumne al llarg de la seva aprenentatge. Al llarg de l'aprenentatge jo l'haig d'anar estimulant. Evidentment arribarà lluny, el més lluny possible. Però està clar que no tothom podrà arribar a la universitat perquè, a més, no podríem, la societat no podria existir només amb universitaris. Per tant, està clar que hi ha una orientació professional que s'ha de derivar, però no a partir de que entens que si agafes una orientació professional determinada, ets un perdedor. És una persona que s'ha vist d'una manera desplaçada del que seria allò que és bo, que és arribar a la universitat o provar l'esforç de selectivitat. O sigui, per entrada, diríem que una cosa el que hem d'anar dient a l'alumne, que és encoratjar-lo, animar-lo, segons les seves possibilitats, i, evidentment, els nanos que són més talentosos, també apretar-los perquè vagin més enllà, que una altra cosa és dir, al final, després d'haver-los apretat, veurem que un doncs, ha corregut els 100 lliures en 8 segons, un altre en 12 i un altre en 15. I llavors direm, bé, és que per ser olímpic o estar per sota dels 10 o tu no te n'ensurts. Però està clar que durant tota l'escolarització el que hem de fer és encoratjar els alumnes que aprenguin el màxim possible. El dir-te, tothom sabem que amb algunes coses no serem competents, jo dic, jo no seré cantar, o jo no sé idiomes, a mi em costen els idiomes, etc. Però si al moment que tu dius, jo ja no serveixo per allò, perquè tothom m'ho està dient, ja renuncio. Jo dic, doncs ja no ballo, ja no canto, ja no estudio matemàtiques, o no estudio llengua.
Antoni Zavala, un plaer, com sempre. Gràcies per ser-hi.
Perdó, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Aquesta visió que creiem pertinent per començar el debat que hi haurà a partir d'ara aquí al matí a Ràdio Estel amb les diverses veus que participaran també amb aquesta visió des de fora de l'expert del pedagog, jo em quedo amb aquest missatge segurament. No sabem com acabarà, i aquella dita que diuen malament acaba el que malament comença. No sé com acabarà aquest canvi, però és evident que l'arrencada no ha estat la desitjable. La Belén Tascón és la presidenta de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Senyora Tascón, com estem? Molt bon dia.
Bon dia. Moltes gràcies. Bon dia.
Són diverses les associacions de mares i pares de Catalunya que heu posat el crit al cel i que no enteneu com pot ser que una decisió d'aquestes característiques pràcticament es conegui a través dels mitjans de comunicació, sense un debat previ, sense haver passat ni tan sols pel Consell Escolar de Catalunya, per exemple, que és un espai on tots hi teniu veu, no?, de la comunitat educativa. Ara que ja ha passat una estona de l'anunci, unes hores des d'ahir que l'heu pogut pair, escoltar, quina valoració i quin missatge en feu?
Bueno, Com diu, doncs, la notícia es va agafar per sorpresa, no ens ho esperaven, la veritat de les coses que poden passar, no? Que passen moltes, no? Aquesta no les esperàvem, perquè precisament perquè veníem de, o teníem la concepció, no?, també de que aquest increment de la jornada intensiva, que és una mica, no?, per poder contrarrestar, no?, o sigui, per poder equilibrar les hores, els dies que comences abans has de fer unes hores de menys per mantenir el mateix nombre d'hores lectives, doncs ja tenim un mes, que és el mes de juny, no?, que és un mes que clar, que les famílies hem de pagar, diguéssim, doncs, per sortir a la mateixa hora, perquè els nens han de sortir a la mateixa hora, doncs hem de pagar tot el temps de migdia, etcètera, no? I que des de molts punts de vista sembla ser que la jornada intensiva no és el millor per al benestar, no?, i també, no?, a nivell pedagògic, per l'adquisició de per el que és l'espai més pedagògic, doncs no és el millor per als nostres alumnes, doncs clar que amb una mesura sense cap tipus de consens, ni de debat, ni de diàleg, no?, a la unitat educativa, doncs que un dia per l'altre, doncs el departament decideixi, no?, el govern decideixi, doncs, incrementar, doblar, no?, aquest temps de jornada intensiva que tenim cada curs, no?
El president,
un mes a 2 mesos, no?
El president de la Generalitat deia que ho feia perquè era una llarga reivindicació de les famílies durant molt de temps, aquest escurçament, deia ell, del període de vacances.
Bueno, nosaltres es pot consultar les hemeroteques des de la FAC, que són la Federació de Associacions de Famílies més gran de Catalunya, amb molta distància, vull dir que són més de mig milió de famílies, no?, les que apleguem, doncs no hem fet mai aquesta reivindicació. I miri, no l'hem fet mai perquè, independentment de que hi hagi famílies que evidentment això els hi vagi bé, quan hem intentat, o sigui, ara estem en aquests moments, des de l'any passat estem fent un estudi, no?, en quant als beneficis o no beneficis de la jornada intensiva, no?, perquè és un debat molt intens que sempre hi ha dintre de la comunitat educativa sobre la jornada escolar, no? Llavors, quan t'aproximes a aquest tema, doncs veus que si ho mires des del punt de vista de l'alumne, de l'alumnat, doncs no hi ha, o sigui, sembla ser que la jornada intensiva, com li dic, no és el millor per a l'alumnat, no? De diferents punts de vista, des de temes d'adquisició de coneixement, o sigui, des del punt de vista pedagògic, no, del seu benestar emocional, però també de temes de nutrició, o sigui, des de diferents punts de vista, amb una visió àmplia, no? Doncs sembla que no és el millor per als alumnes, no? La jornada intensiva. I llavors, doncs, clar, el fet de que ara entrem, no?, en fer dos mesos, no?, de jornada intensiva, quan sembla ser que no és el que millor ens va, doncs no és la millor opció. Però és que, a part, tenim una altra cosa, i és que com ja li dic, segurament hi ha famílies en què li va bé, però quan nosaltres a mirar ara hem d'aixecar una mica i hem de veure què és el millor per tot el sistema educatiu, què és el millor per tots els alumnes. I és veritat que hi ha famílies del món rural o del món urbà que tenen hàbits diferents, igual que famílies més benestants seran diferents de les famílies que estan en situació més vulnerabilitat social.
Estem parlant amb la Belén Tascón, que és la presidenta de l'Associació Federal de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Segurament aquest canvi, el que no acaba de tenir en compte són les especificitats, no?, em deia, de les necessitats de les famílies que poden ser diferents, em deia vostè, per exemple, en l'àmbit rural o en les ciutats, per exemple, no?
Sí, no, el que volem dir és que probablement aquesta mesura hi ha famílies en les que els hi va bé. El que nosaltres, des de la nostra federació, no mirem que vagi bé amb unes famílies, no?, sinó que tothom, no?, que totes les famílies, que per tothom sigui una situació millor. I el que ens trobem en aquesta mesura, que pel fet de no haver-la pogut dialogar ni debatut ni res, doncs no sabem si això serà així o no serà així. I el que veiem a hores d'ara és que d'entrada incrementarem el temps de jornada intensiva, la qual doncs, nosaltres veiem que no és el millor per a l'alumnat, doncs en passarem d'un mes a dos mesos. I a més, al ser la jornada del mes de setembre de forma reduïda, és a dir, que hi ha menys hores lectives, doncs hi ha una part, no?, perquè els nens i les nenes surtin a la mateixa hora i les famílies puguin conciliar, no?, vull dir, puguem anar a buscar-los sempre a la mateixa hora, doncs el temps de menjador, el temps de migdia, aquest temps que també hi ha activitats, etc., doncs s'haurà d'allargar per sortir a la mateixa hora si el temps lectiu es redueix. I aquest temps és un temps privat, és un temps que paguem les famílies, de manera que ho hem de pagar més. Clar, això s'ha de tenir en compte en l'equació, perquè això també és també representa per a les famílies un sobrecost i una privatització més de l'escola pública, no?
Ah. Passa que el departament ha dit que en principi garantia que aquesta activitat a partir de després de l'hora de dinar, per entendre'ns, seria gratuïta per a les famílies.
Clar, és que és això el que no veiem al mecanisme, perquè mira, això passa al mes de juny, i al mes de juny hem de pagar les famílies. De fet, una de les grans demandes, i aquesta sí que és una demanda de la nostra federació de tota la vida, és que el temps de migdia, comprèn, no?, el que és ben bé el menjar, no?, l'hora de menjar, les activitats aquestes que es fan, no? Doncs que aquest temps de migdia, doncs que sigui universal, és a dir, per tot l'alumnat de Catalunya i que sigui gratuït. Això sí que és ens assemblem als països de la Unió, dels països europeus, no?, que estan més propers a nosaltres, si fos així d'aquesta manera. Però aquí no, aquí ho paguem les famílies. Llavors, clar, sí que és veritat que els nens i les nenes que tenen una beca, no?, però vol dir que estan en situació extrema de màxima vulneració social, doncs aquest ho paga el departament, però són els becats. Com vostè sap, una beca doncs és una cosa que avui la tens i demà potser no la tens. No? Aquí hi ha un tema, no? O sigui, hi ha dos temes que ens afecten. Per una banda, l'increment de la jornada intensiva, que nosaltres veiem que no és el millor per a l'alumnat, i per una altra banda, doncs, aquest sobrecost que pot representar per a les famílies i que el departament diu que ho pagarà, però clar, això no pot ser amb personal docent, perquè el personal docent ha de fer les mateixes hores, no? No farà més hores, no? Quin tipus de personal entrarà? Ho dic perquè no existeix en aquest moment aquesta categoria professional dintre de l'escola pública de monitor.
Creu que l'anunci que es va fer ahir, el millor que s'hauria de fer ara és aturar-lo, congelar-lo, debatre'l i consensuar-lo?
Jo crec que el millor és que diguéssim que he començat una mica la casa per la teulada, no? Lo millor, o sigui, nosaltres entenem que la societat, no?, la societat catalana en aquest moment, el 2022, és una societat madura, que pot prendre decisions i que el que vol és el diàleg, no?, i el debat i després arribar a consensos. I això és el que s'ha de fer, entenem, abans de fer un anunci l'anunci de canvis tan rotunds com aquests, no? Que tenen les seves conseqüències i que probablement, si es parlen, es poden arribar a acords, es poden arribar a consensos que d'alguna manera satisfan a tots els a diferents agents. Pensa que la comunitat educativa està formada, per una banda, per famílies, sobretot a l'alumnat, que és el que hem de posar el focus, però també hi ha professionals que tenen els seus horaris laborals i les seves jornades, no? És a dir, és prou àmplia, no? Després direccions que també han d'estar, no? Una peça que està, diguéssim, entre el mig de l'administració, no? I la resta de la comunitat, no? D'alguna manera, doncs, tot això, el millor, entenem que una ciutat madura i democràtica, no?, transparent, doncs aquestes decisions s'han de prendre d'una forma consensuada i escoltant a tots els interlocutors, no? Això no s'ha fet. I la veritat, nosaltres ens sap bastant greu, perquè una de les coses que va iniciar, doncs, amb aquest, el conseller Cambray, no?, quan va iniciar, doncs, el seu mandat, doncs va ser que governaria, que faria les coses, no?, que prendria els acords comptant, doncs, amb el diàleg, no?, i amb el consens amb la comunitat educativa, no? I en aquest tema d'horaris, que és un tema prou sensible, perquè ens afecta a tots i a totes, no?, i doncs no ho ha fet. I després també m'agradaria un esment al tema de la conciliació familiar, no? Miri, al nostre país hi ha molts problemes de la conciliació de la vida laboral i professional i privada, no?, i familiar, no? I és complexa, perquè és un tema complex que estem treballant des de fa molt de temps, està treballant el tema de la reforma horària que no acaba de sortir, etcètera, etcètera, no? Però, miri, nosaltres el que demanem al Departament d'Educació, sobretot, és que garanteixi el dret a l'educació dels nostres fills i filles, no?, que garanteix aquest dret, no?, sense cap tipus de discriminació i que atengui les necessitats de l'alumnat, no? I el que li demanem al govern, no al Departament d'Educació, sinó a tot el govern, és que es pugui conciliar la vida laboral i professional, perquè la conciliació depèn de molts àmbits. Un àmbit, evidentment, que serà els horaris escolars, però també són els horaris comercials, però també són els horaris de treball, també són la disponibilitat o no de permisos retribuïts per tenir cura dels nostres fills i filles.
La Belén Tascón...
Que produeixen.
La Belén Tascón és la presidenta de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Senyora Tascón, gràcies per acompanyar-nos avui.
Gràcies.
Que vagi molt bé, molt bon dia.